Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu aquest vol radiofònic. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà, més obert, més empàtic i més humà. Avui tornem a salpar cap a un fragment del planeta que és gairebé un món sencer amb pobles que parlen llengües que no s'assemblen a cap altre, amb rituals de foc que ballen de nit, boscos que respiren com catedrals i mars blaus que saben antics secrets. Salutacions també des d'aquí als nostres companys de Ràdio Silenci de la Garriga.
Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
Cada setmana obrim finestra a un lloc on les veus importen, on s'escolta aquella brúixola que ens guia, la curiositat, el mapa. I avui prepareu passaport mental, repel·lent emocional i ganes de descobrir, perquè marxem cap a un país que pot ser més desconegut del que sembla a primera vista. Un país on hi ha tribus que mai no han sentit parlar de nosaltres, però que sí que tenen paraules que nosaltres no tenim per descriure el món. Un país on es parlen més de 800 llengües, un mosaic humà inabastable. Perquè viatjar no sempre vol dir fer maletes, a vegades vol dir escoltar, entendre i atrevir-nos a mirar més enllà de la nostra mirada habitual. Per tant, cal obrir encara més la nostra mirada.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
I amb aquest què serà, serà, comencem a endevinar. La primera pista és un país d'oceà, de selva i de volcans, al nord d'Austràlia. La segona, és un dels territoris amb més llengües del planeta. La tercera, a les festes 5-5, les plomes, les pintures facials i els tambors són el llenguatge. Benvinguts avui a Papua Nova Guinea. Papua Nova Guinea és un país fascinant del Pacífic Sud, situat just al nord d'Austràlia, entre el mar de Bismarck i el mar de Salomó. Ocupa la meitat oriental de la gran illa de Nova Guinea i la segona illa més gran del món i es completa amb els arxipèlags Bismarck, Trobriand, Lucayres, Descanceaux i unes 600 illes petites més. Un immens trencaclosques d'illes, corall i selves que formen una de les nacions insulars més grans del Pacífic. La capital és Port Moresby, una ciutat costanera que supera els 360.000 habitants i que funciona com a porta d'entrada al país, tot i que la major part del territori continua sent rural, selvàtic i difícil d'accedir per carretera. El clima és tropical i molt humit, amb pluges constants i temperatures altes tot l'any. La selva cobreix bona part del país i hi ha volcans actius, grans rius i cadenes muntanyoses que superen els 4.000 metres. A molts pobles només s'hi arriba en avioneta, canoa o caminant durant dies, perquè les carreteres són escasses i el relleu no perdona. Pel que fa a la població i la diversitat, hi viuen uns 10 milions i mig d'habitants, repartits en un territori molt extens i poc dens. uns 21 habitants per quilòmetre quadrat aproximadament. En un país majoritàriament papú i milanesi, organitzat en 19 províncies i considerat un dels territoris més diversos culturalment del món. Es parlen més de 800 llengües indígenes, tot un rècord planetari. Les llengües oficials són Tok Pisin, és la més comuna, és com el pidgin de l'anglès, i el Hiri Motu. Però el dia a dia ens parlen llengües tribals que canvien a cada vall o regió. És un autèntic mosaic humà. Si parlem de la moneda, és la quina. I per tenir una referència ràpida, una quina equivaldria aproximadament a 0,24 euros. O, dit fàcil, amb 4 quines fas un euro. Una dada útil per imaginar mercats i compres al país. Si voleu comprar, doncs ja sabeu aquesta conversió. Pel que fa a les creences i l'espiritualitat, la religió majoritària és el cristianisme, principalment protestant i catòlic, però això conviu amb cosmovisions ancestrals, rituals d'esperits, tòtems i creences animistes que continuen marcant la vida comunitària i les cerimònies tribals. El sistema polític de Papua Nova Guinea és una monarquia parlamentària dins la Commonwealth. El cap d'estat és el rei Carles III, representat al país pel governador general Sir Robert Dadae, una figura sobretot simbòlica. El poder executiu el lidera el primer ministre James Marape, que dirigeix la política del país i el Parlament. Pel que fa a l'economia i a la vida quotidiana, malgrat ser rica en gas, minerals, fusta, pesca, cafè i cacau, Papua Nova Guinea continua sent un país de renda baixa. Més del 80% de la població viu en zones rurals depenent de l'agricultura de subsistència. La modernitat i el món tribal conviuen a pocs metres. Un smartphone pot vibrar al mateix temps que sona el tambor garamut en una cerimònia tradicional. Té uns quants idiomes oficials, ja ho hem dit, l'anglès, el Tok Pisin, el Hiri Motu, llengua dels signes de Papua Nova Guinea, i per què no, també molt interessant, la seva música. Això que estem escoltant és de Lani Singers, és un duet format per la parella Benny Wenda i la seva esposa Maria Wenda. Provenen de la religió dels antiplans de l'illa de Nova Guinea, concretament de la comunitat indígena Lani People de l'àrea muntanyosa de l'antiga Àsia Occidental de Nova Guinea. La seva música barreja elements tradicionals de la seva cultura i cançons ancestrals amb composicions més personals contemporànies. I precisament el nostre primer entrevistat ens parlarà, entre d'altres curiositats, de les llengües. Ell és el Xavier Calvo Vergés i ara l'escoltarem. Xavier Calvo Vergés, enginyer de telecomunicacions i un expert explorador de Papua Nova Guinea. Moltes gràcies per atendre'ns en aquest especial de Papua Nova Guinea. Una persona com tu no podia faltar en aquest programa per molts motius. Començarem pel principi. Quin vincle tens tu amb aquest país?
Primer, també, gràcies de la meva part, gràcies a tu, Felip, i a l'Ona Codinenca, i encantat d'estar amb vosaltres i de poder compartir aquest temps amb els vostres oients. Preguntes per al vincle. El vincle és particular, certament. Jo tinc 69 anys, ja tinc una certa edat, però de sempre, de molt petit, de casa, s'ha parlat de Papua Nova Guinea perquè el germà del meu avi matern, el meu oncle avi, Xavier Vergés, va ser missioner de l'Ordre del Sagrat Cor a Papua Nova Guinea entre l'any 1947 i l'any 1986. Aquest és l'origen de per què jo conec Papua. A casa sempre s'ha parlat de Papua, del tiet avi missioner, de l'oncle avi missioner, i bueno, hem tingut una vida que hem viscut Papua, diguéssim, a través del nostre oncle avi. I quan va arribar l'època de jubilar-me, vaig pensar que seria bo anar a conèixer aquell món. I aquest és l'origen de tota la història.
Per tant, no fa tant que has anat per primera vegada, diguem-ne, no?
No fa tant. Va ser l'any 2022. M'ho havia plantejat una mica abans. Va venir la pandèmia i ja tothom sap que això ho va trasbordar tot. Em va ajudar també a planificar una mica més. Vaig tenir un parell d'anys de més, però efectivament vaig arribar a Papua el maig del 2022 per primera vegada.
Per tant, fa poquets dies, i no sé si tenies alguna idea preconcebuda del que t'havien explicat o havies sentit del teu besavi, o potser vas tenir alguna sorpresa. Com va ser allò? Quina va ser la primera sensació?
Bé, el meu objectiu era anar a la tribu, al territori on ell estava, la tribu Mekio, que està a la costa sud, a la costa del Mar de Coral, està una mica, uns 180 quilòmetres a l'oest de la capital de Port Moresby, i està en aquella tribu, conèixer aquella tribu on ell havia servit i ha estat i viscut durant gairebé 40 anys. D'ell conservo, i ha digitalitzat gairebé 2.000 fotografies, i les havia digitalitzat i catalogat. I el meu objectiu era, entre altres, anar allà, veure si algú que llavors eren infants com jo era en les fotografies, encara era viu, poder trobar-lo i poder portar-li fotografies seves, o si no, a la gent d'allà, fotografies dels seus avantpassats.
Sí.
I aquest va ser una mica un dels objectius que tenia, no? Lògicament, veure, conèixer com era aquella tribu, que jo tenia unes fotos magnífiques, increïbles, però com eren ara, com estava la missió ara, què se n'havia fet de l'escola que ell havia construït, del centre de salut que ell havia construït, de l'església que ell havia construït. Aquest era el primer objectiu, el nuclear, el bàsic.
Sí, ostres, has dit escola, centre de salut i església. Són moltes coses, eh?
Sí, ell sempre deia que poc em faria la gent de tenir unes creences, diguéssim, sobre el més enllà, sobre si s'havia de fer el bé, si s'havien de complir els 10 manaments, si estaven morts de gana, si patien malalties. Per tant, els missioners, no solament ell, almenys els que jo conec, els del Sagrat Cor, tenien com a idea primordial donar una millor, diguéssim, qualitat de vida a la gent d'allà. I després, a partir d'aquí, doncs, bueno, els explicaven de que les creences que ells portaven, les catòliques, doncs, podien ser bones per ells, no?
Clar.
Però mai separaven una cosa de l'altra.
Clar, molt bé. Llavors, aquest objectiu que feies referència fa un moment, creus que el vas assolir? Sí, no? Jo crec que sí. O com?
Sí, sí. Va ser molt, molt maco, en realitat, i emocionant. Com t'he explicat abans, jo havia estat durant els últims anys digitalitzant les fotografies que ell feia, unes magnífiques diapositives en color, en molt bon estat, i les vaig començar a compartir per Facebook i per Instagram, perquè em semblava que valia la pena compartir-les. Són un tresor,
clar,
des del punt de vista etnològic, entre altres. Més tenint en compte que ells i totes les tribus de Papua no tenen manera d'escriure, no escrivien, tenen un llenguatge, però no hi ha documentació de la seva història. Però, en canvi, el meu tiet sí que tenia documentació de la seva història.
Que fort.
Jo els hi volia portar, i llavors vaig dir, bueno, les començaré a difondre per Facebook i tal. I, sorprenentment, allà hi ha molta gent, no tan solament molt joves, que fan servir Facebook, i em començaven a fer comentaris. De manera que vaig començar a fer contactes amb la gent de les tribus d'allà a partir de les meves publicacions de fotos, no?
Que curiós.
I això em va permetre arribar allà amb una sèrie de contactes, que va ser increïble, i bueno, quan vaig arribar a la missió, que era el segon dia, el tercer dia que estava allà, em vaig trobar amb una sorpresa increïble. Em van venir a buscar amb un tot terreny d'una petita missió que hi ha ara, actualment, d'unes monges italianes, a la capital, perquè no hi ha transport públic ni hi ha res de res. I quan vaig arribar a la zona on hi havia el meu tiet, m'esperava una munió de gent, vestits de dansa per rebre, van sempre per rebre els foranis, per rebre algú de fora, van, entre cometes, no diré tallar la carretera, però es van posar la carretera, i em vas trobar doncs, com si hagués retrocedit 50 anys en el temps, amb un piló de gent ballant, dansant davant meu, amb aquests vestits de dansa d'aus del paradís, les cares pintades amb els seus colors tradicionals de groc. Va ser una cosa molt i molt emocionant.
Per tant, un acolliment brutal.
Molt. Em vaig emocionar molt, no sabia com reaccionar. I va ser el principi d'una experiència magnífica, efectivament.
Perquè tu, aquesta tribu, podries tornar a repetir el nom i també explicar algunes coses d'ella? O sigui, com la definiries? Què explicaries d'ella?
Faré una mica el context perquè ho entengui, si em permets.
Sí.
El Papua Nova Guinea és un país que és la meitat oriental, la meitat est, de la gran illa de Nova Guinea. Aquesta illa de Nova Guinea és la segona més gran del món després de Groenlàndia.
Ostres.
La meitat est és un país independent, Papua Nova Guinea, que aquest any ha fet 50 anys de la independència. Es va independitzar dels australians el 1975. L'altra meitat, que es diria que és per un meridià, el 116, crec que és part ocupada dels indonesis. Bé, jo vaig a la part oriental, la part est...
A la dreta.
Aquesta part té una superfície que és gairebé la d'Espanya, un 90% d'Espanya, uns 460.000 quilòmetres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Amb serralades de muntanyes de 4.000 metres.
Buah.
I extensions d'aigües i rius no transitables per carretera, per terra, que són més grans que Catalunya i Aragó juntes.
Buah.
Aquí hi viuen actualment uns 11 milions d'habitants. No es pot comptar quants perquè no hi ha forma de fer un cens.
Clar.
Perquè el país està ocupat de selves i llocs... La selva de Papua Nova Guinea és la tercera més gran del món, després de la de l'Amazones i després de la del centre d'Àfrica. D'aquests 11 milions de persones que hi viuen, més o menys, es poden agrupar en unes 650 tribus diferents.
Buah.
Que parlen uns 850 diferents idiomes.
Uf.
És un país mega divers, el més divers lingüísticament del món. Crec que el 12% de les llengües del món, si no m'equivoco, es parlen en aquests 11 milions d'habitants.
Mare de Déu.
D'aquestes tribus, dues són les que el meu oncle avi hi estava. Es diuen la tribu Mekeo i la tribu Roro. Estan molt a la vora de la costa, a uns 180 quilòmetres, no arriba a l'oest de la capital, Port Moresby.
Sí.
Els Mekeos tenen la seva llengua, els Roros tenen la seva llengua, els Mekeos són uns 25.000, els Roros uns 18.000, estan adjacents, com si diguessis del Vallès Oriental al Vallès Occidental.
Junts però no es mesclen, no vols dir?
Vale? Sí. I la llengua és completament diferent.
Ostres.
Completament diferent, d'acord? Vale?
Sí.
A Magai Veló, bon dia, amb Mekeo. I en canvi, amb Roro és absolutament diferent, però absolutament. Vull dir que és increïble. I llengües que també no tenen res escrit, van ser els missioners que les van transcriure a la paraula, no?
Sí.
Però Amagai Veló i Rabi Namona amb Roro, fixa't tu.
Que curiós.
I és com si estigui, canviessis de Montgat doncs a Mataró, per dir alguna cosa, eh?
Sí, sí, sí.
I així
sí.
És tot el país.
Però, i escolta, una pregunta, tu com ho feies per comunicar-te? Perquè, clar...
Bueno, havia après algunes paraules, perquè hi ha alguna organització d'aquests que tradueixen bíblies americans que tenen alguns diccionaris de Mekeo, però no era capaç de parlar Mekeo, clar. El meu oncle avi el parlava perfectament, jo no. Llavors, ells tenen una llengua franca que es parla a tot el país, que es diu Tok Pisin. Tok, de Tok de Talk, i Pisin de Pidgin English.
Ah, vale.
Que és una llengua que... és una llengua, diguéssim, criolla, que ve de els esclaus, el blackbirding, de les plantacions de finals del segle XIX. I aquest és una espècie d'una una derivació de l'anglès molt divertida, però molt elemental. Llavors, aquest és fàcil d'entendre, perquè si l'escoltes et pot sonar a l'anglès, però sobretot, també, com que ha estat des de principis del segle XX, colònia, primer una mica anglesa, fins a la Primera Guerra Mundial, i després administrat per Austràlia, a més del dog fishing, l'anglès és una llengua oficial. I la gent, més o menys, doncs l'anglès el parla, i la gent gran, els llocs remots, les tribus, si ells només parlen la llengua tribal, els grans, els joves m'ajudaven a traduir-ho de l'anglès. I no és una dificultat, la llengua. No és una dificultat. Però és un país molt ric en llengües, en aquest sentit, no, i molt divertit. Són francament maco d'aprendre. Clar.
Per tant, diversitat moltíssima, però clar, clar, és que no pots explicar absolutament totes les tribus. Per exemple, la primera que has dit, no, la Mekel, què hi destacaries?
Els Mekeo. Els Mekeo, sí. Són coneguts pels antropòlegs per la seva estructura social molt particular. Hi ha alguns tesis doctorals que parlen d'això, i on hi ha la jerarquia dels els caps, o sigui, ells estan, aquest país s'organitza, el país, socialment, no en famílies, sinó en clans, que és una família extesa.
Sí.
Un cosí quasi gairebé equival a un germà, un oncle gairebé equival a una tieta, a una mare, vale? I això. Però els clans, els diversos clans conformen una tribu, val?
Sí.
I això és la seva organització. Llavors els clans tenen els seus caps de clan, els jefes del clan.
Sí.
Hi ha un jefe de la guerra i un jefe de la pau. I cada jefe té els seus bruixots, els bruixots del jefe de la guerra i els bruixots del jefe de la pau. Vale? I això és una cosa molt particular. Els Mekeo tenen això molt desenvolupat.
Clar.
Aquesta estructura,
Sí.
Mira, aquests dies jo de tant en tant penjo fotos a Instagram, i aquests darrers dies n'he penjat algunes que són sobre dos caps de la guerra i un bruixot. I això és molt... Hi ha bruixots a tot arreu, però els Mekeo realment en això la bruixeria està molt introduïda. Els bruixots eren gent molt temuda, perquè un bruixot és la persona que entre altres coses es dedica, és el butxí. Quan algú fa una malifeta i el consell de la tribu decideix que se l'ha de castigar, és el bruixot qui el castiga.
Clar, és com el jutge, no? Per dir-ho així.
Ah, no, el jutge és el consell.
Vale.
I el bruixot és el butxí.
Vale.
El butxí. I si la condemna és a mort, el bruixot s'encarrega de fer la condemna, i per exemple aquesta podia ser, ara ja no és. Encara hi ha bruixots, ja no és, però era, per exemple, era bastant freqüent el bruixot ensinistrar una serp, una variant de la víbora, d'Afi, perquè reconegués una víctima, l'anés, la mossegués i la matés.
Mare de Déu, senyor.
Jo he estat amb bruixots, recentment. Ara ja no fan això, ja no fan. No maten, o almenys no de forma descarada. No et dic que per encàrrec d'algú no ho facin, però en principi no se sap. Però encara hi ha bruixot, encara jo els he vist vestits normals ara, però diu, aquest és un sorcerer, aquest és un bruixot, no? Això és una cosa molt particular dels Mekeo. L'altra cosa particular és que mantenen molt bé, com en general totes les tribus de Papua, però els Mekeo en particular, les seves tradicions, les vestimentes de ball, les pintures facials són increïbles, amb uns colors grocs,
color.
Molt bonics, uns tocats de dansa al cap, fets amb aus del paradís, unes faldilles fetes també amb fibres naturals, estèticament increïbles.
Pot ser que facin, per exemple, per dir-ho així, competició, a veure quina tribu és més atractiva o més, més colorida o no? O és perquè...
Sí. Molt bona pregunta, ho fan. Primer perquè entre ells, en general, són molt competitius i et diré un punt envejosos uns dels altres.
Ja,
I la competitivitat en temps anteriors els aportava la guerra entre tribus.
Clar.
Es barallaven per la mínima. La mínima volia dir un tros de terreny o una dona, o que algú havia agafat un porc que no era del seu. I entraven a sac a barallar-se. Era molt fàcil. Són, diguéssim, exploten fàcilment. Els Kiap, els australians, els patrullers australians, estaven preocupats perquè no hi havia manera de parar-los. Avui en dia encara hi ha batusses per disputes territorials, però poques. Però abans eren molt generals. Llavors, els australians, els patrullers, estaven preocupats, no sabien com fer-ho, però eren conscients de que els agrada competir.
Clar.
I van dir, bueno, els farem competir no perquè es fagin mal entre ells, sinó perquè a veure qui guanya exhibint-se millor ballant. I d'aquí va sortir una cosa que és coneguda a Papua Nova Guinea, que són els 5-5, en anglès ja ho estic, és una paraula tapíssim, però ja ho entendreu què vol dir, ball-ball, 5-5. I a diferents llocs del país, cada any s'organitzen aquests 5-5s, que són trobades de tribus d'unes regions, a vegades a nivell nacional o gairebé nacional, en el qual se troben 50, 60, 70, 80, 100 tribus, i això vol dir més de 1.000 i potser més de 2.000 dansaires, durant un parell de dies, ballant, vestits amb les seves atuendos, tot el sistema, de les pintures facials, els tatus, tota l'ornamentació...
Tot l'acompanyament, sí, exacte.
Tot, increïble, però bueno, amb una diversitat increïble és un caleidoscop increïble,
totalment.
Molt bonic. Hi ha un 5-5 que es fa cada any, es fa a Goroka, que és la capital d'una de les províncies de la província de les Terres Altes Orientals. Un altre molt conegut és el festival de Mount Hagen, que es fa també a les Terres Altes, en aquest cas a la província de Terres Altes Orientals, però n'hi ha a més llocs. N'hi ha a les illes, a diverses. I és un moment fantàstic per poder veure fàcilment una gran quantitat de tribus que d'altra manera seria impossible veure-les, perquè hauries d'estar anar amb helicòpter amunt i avall, perquè allà no hi ha carreteres. És molt difícil arribar a una tribu i menys arribar i dir, ei, poseu-vos a ballar per mi. No, que cuidado.
Que ho farien, ho farien, però...
No, és que ho fan. Si saben que van visitants de fora, ells estan orgullosíssims de poder mostrar les seves tradicions.
També és una oportunitat per ells de mostrar-se, de fer-se veure, clar. Sí.
Exacte, ells s'exhibeixen ràpidament, però estan superorgullosos. Llavors, no els hi costa res, al revés. Tradicionalment, quan tenien un visitant de fora, l'honoraven rebent-lo amb balls. D'una altra tribu, per exemple, no?
Sí.
Doncs ara a nosaltres ens honoren amb balls, també. Sí. És una cosa fantàstica. Sí.
Abans has dit que els bruixots van deixar de fer bruixeria i les seves pràctiques. Per què això?
A veure, la influència, lògicament, dels missioners i dels australians. Perquè els bruixots... campaven a les seves,
Sí.
Feien disbarats. A veure, una mica més té, no és correcte jutjar-los el que fan, com ho fan, ¿vale?
Sí.
Llavors, ells tenen un sistema de resoldre conflictes que pot acabar dient, ei, els elders de la tribu, la gent gran, se reuneixen i diuen, aquest és el càstig que m'ha assignat, pumba. Però, clar, a vegades és una mica bèstia, si tu vols, des del nostre punt de vista és bèstia, no? Llavors, els australians, l'administració va dir, ei, aquí hi ha unes lleis, a ningú se li pot matar perquè sí, s'ha de fer un judici amb garanties i tal. I, clar, vale, i van començar a mentalitzar-nos de que, vale, si algú que ha fet alguna cosa malament, l'hem de jutjar i prendre mesures, però no de la forma que ho esteu fent, fem-ho d'una altra manera.
Clar.
Val?
S'entén.
I això amb el temps ha anat
canviant, s'ha anat millorant.
Però, a veure, entre tu i jo, si algú t'ha fet mal, avui dia, o vols pretens la dona d'un altre, i dius, ei, aquella persona, jo li vull fer mal o el vull fer desaparèixer, tu vas al bruixot, encara, en alguns llocs, i dius, ei, te faig aquest encàrrec.
Ostres, que fort.
Avui encara, sí.
Que fort.
Clar, tothom ho sap, però ningú ho sap.
Ja.
Doncs ja està.
Una pràctica que es pot continuar fent, tot i que no sigui oficial, ja està.
Clar. Exacte. No és que sigui generalitzat, però
existeix.
No ha desaparegut del tot.
I jo també, potser ja també per acabar, perquè ja portem molta estona, estaria bé també, m'agradaria saber, ara em diràs que estic boig, però he llegit en algun lloc que encara es practica el canibalisme. Això pot ser? Això pot ser?
Això, del meu punt de vista, és absolutament fals. Notícia sensacionalista per tenir més likes
clar,
en
exacte.
Un post de no sé
on. Exacte.
No, vale. No hi ha cap evidència. Primer, perquè si hi ha caníbals, el que hi va ja no ho pot explicar, ja se'l mengen. Per tant, és clar, així de simple.
Aquesta és molt bona.
Home, clar, això seria així, no? El canibalisme no era per menjar, era per efectes rituals, i jo he anat a llocs on m'han portat arran de mar a on hi havia potser 40 o 50 cranis de la tribu del costat, i vas a la tribu del costat i tenen un lloc on hi ha 50 tribus de l'altra cranis de l'altra tribu.
Sí.
Quan hi ha lluites tribals, el que guanyava matava el cap dels contraris, matava el jefe dels contraris, el cap, li tallaven el cap, se li portaven el crani i el tenien allà exhibit. L'exhibien a vegades a les cases comunals, etc.
Com un trofeu, evidentment.
Però això ja no és correcte, ja no es fa. Ells t'ho ensenyen, diu, així érem nosaltres fa anys.
Clar.
I no se n'arrepenteixen, diuen, érem així.
Clar, no. Clar, tot s'ha de veure des del seu context, des de la seva cultura. És que això és així.
Però, vull dir, són una gent magnífica. Mira, si d'alguna cosa jo tinc de Papua Nova Guinea, què aprecio? Sobretot, a més de la diversitat natural que hi ha, increïble, absolutament, és fascinant, és diferent de qualsevol lloc del món que et puguis imaginar. També és la seva gent. Són gent meravellosa, encantadora.
Això està bé saber-ho.
Sí. No tinguis mai por. Sí que de tant en tant s'emboliquen a barallar-se entre ells, però la gent és meravellosa. Però
no, saps què passa? Que moltes vegades tenim prejudicis i pensem que potser no estan que potser no són dignes d'anar a veure perquè potser et fan mal, potser has sentit alguna cosa que no t'acabes de... No sé, hi ha vegades que tenim prejudicis que no són certs, o sigui que... I en aquest cas, doncs, també pot ser, evidentment.
No, doncs ja et dic una cosa, són gent encantadora, meravellosa, no pots anar a aquell país de, perdona la paraula, de motxilero, aterrar a la capital i vaig amunt i avall perquè no hi ha transport, t'has de preparar, si no et prepares bé, no tens bons contactes, tindràs una frustració quan viatges i pots veure i llegir experiències de gent que hi ha anat sense preparació. Bueno, doncs és fruit de, amb perdó, de la ignorància.
Sí, clar.
Llavors, sí, clar, perquè et penses, bueno, igual que vaig a Indonèsia, vaig al costat que és Papua. Doncs radicalment diferent. És clar, un altre món, no?
Clar.
Llavors, clar, això pot comportar experiències que veritablement poden ser frustrants, però la gent és meravellosa, absolutament. Això és, si vols, un missatge de com jo definiria Papua. És un ecosistema increïble, verge, net, i una gent que viu en aquest ecosistema, que se l'estima com res i que són d'un cor meravellós i infinitament gran.
Doncs Xavier Calvo Vergés, enginyer de telecomunicacions i un expert explorador de Papua Nova Guinea, explicant aquest context de meravelles. Moltíssimes gràcies per la teva explicació, per la teva experiència i, sobretot, que continuïs gaudint d'aquests viatges i d'aquest objectiu tan i tan ben complert.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies, Felip, i a Ona Cotinenca. Molt bona tarda, gràcies.
Molt bona tarda, merci.
Una afició que ve donada per la trajectòria del seu besoncle Xavier Vergés Calafell. Però qui era el Xavier Vergés Calafell? Nascut a Argentona el 1917 i en el si d'una família de profundes arrels religioses, Xavier Vergés aviat va sentir la vocació missionera. Als 10 anys va ingressar al seminari dels missioners del Sagrat Cor, a Canet de Mar, i el 16 de juny del 1940 va ser ordenat sacerdot. Després d'exercir uns anys com a professor al Col·legi de Sant Miquel, a Barcelona, el 1948 es va fer realitat l'anhelat somni de convertir-se en missioner, ja que va ser destinat a la regió de Mekeo, a Papua Nova Guinea, on va complir la seva tasca fins al 1988, any en què va tornar a Argentona malalt de malària i va ser impossible que reembarqués cap a Oceania. En conèixer la marxa del pare Vergés, els argentonins Ferran Català Cortils i Maria Molist Teixidó van promoure la creació l'any 1949 de l'Associació d'Amics i Col·laboradors del Pare Vergés, amb la finalitat de donar suport espiritual i econòmic a la causa que el missioner defensava als antípodes. També va formar part de la primera junta dels convidants Francesc Domènech, Joan Grau, Jaume Fontaner i Joan Collet. Al principi, amb una modesta aportació per part dels socis d'una pesseta al mes, la contribució de l'associació només allargava per enviar a Nova Guinea un paquet ple de productes nadalencs, especialment torrons, un cop l'any. Més endavant, durant la dècada dels 50 i part de la dècada dels 60, a mesura que la iniciativa popular anava prenent força, van organitzar-se anualment vetllades i actes públics de suport a l'obra del pare Vergés, que va permetre no només fer freqüents els enviaments de queviures a Papua Nova Guinea, sinó també diners en efectiu perquè es pogués dur a bon terme la seva missió. Va sorprendre l'èxit de la campanya del ciment, que va consistir a recollir l'import equivalent als sacs de ciment necessaris per construir el temple que el pare Vergés projectava a Mekeo. També va despertar molt d'interès la projecció del documental Nova Guinea en el dia d'avui i impressionant realisme realitzat per etnòlegs com Albert Folk i Eudald Serra, benefactors del missioner argentoní. Aquesta activitat de l'associació es va extingir el 1988 en tornar el missioner a la seu barcelonina de l'Ordre dels Missioners del Sagrat Cor. Les visites del pare Vergés a Argentona, cada 5 o 10 anys, van convertir-se en autèntics esdeveniments ciutadans, tot i que només disposava d'un any de vacances per cada 10 anys treballats. I la seva llegenda s'anava fent més i més gran amb el pas del temps. Durant els permisos per descans, el pare Vergés va protagonitzar un sens fi de conferències per tota la península ibèrica, donant a conèixer la realitat de la Papuàsia i la gran tasca que realitzava a l'ordre. Fou un constant col·laborador de la revista Madre i Maestra, entre d'altres, i va deixar publicats els llibres Mosaico Papú, del 1956, i Mitzinari, del 1991. L'homenatge també es va fer un homenatge al missioner aventurer, amant de la natura i de la cultura, aventurer incuriosit i inefable, a morir el 2004 a Barcelona. Va llegar una quantitat ingent de material gràfic d'alt valor històric recopilat a les missions. Entre les col·leccions hi ha moltes de les peces obtingudes gràcies al treball de camp del pare Vergés, que va acompanyar les expedicions de Folk i de Serra a l'illa. Aquest fons documental, avui en dia, és una font de coneixement extraordinària i es conserva al Museu Etnològic de Barcelona. Un altre nom important que també fa treball de camp precisament a la capital, la Port Moresby, és precisament en Jordi Vidal Tossell, el cònsol espanyol. Escoltem-lo.
Jordi Vidal, moltíssimes gràcies per rebre'ns des de l'altra punta del món. Com estàs?
Bona tarda aquí a Papua Nova Guinea, bon dia per Catalunya. I moltes gràcies per tindre'm al programa, pues estem molt bé, com sempre.
Gràcies per atendre'ns, perquè jo també entenc que al final la feina i la diferència horària i tot sol ser complicat.
A Catalunya no se porta gaire això de ser un expatriat, és més una cosa dels països angloamericans, on sí. La gent busca feines a l'estranger, i jo sempre havia pensat que m'agradaria treballar de forma internacional, i ara ja fa més de 40 anys que sóc un expatriat, o sigui que he sigut un estranger sempre. I la veritat és que l'última feina que vaig tindre, que no era aquí a Papua, estava a Àfrica, i va sortir aquesta feina aquí. I has de tenir una mica un, així, una mentalitat com aventurera, com si diguéssim, perquè si vas a qualsevol buscador i busques Papua Nova Guinea, quedes una mica esgarrifat, no? I per tant, però mira, jo soc una persona que m'agrada l'aventura, m'agrada conèixer llocs nous, persones noves. M'agrada molt les llengües, que és una cosa que m'ha ajudat molt en el món professional i també en la meva vida. I mira, així es vaig acabar aquí, com bé dius, a Moresby. Vaig vindre, la veritat és que em van fer una oferta per 3 mesos per ajudar-los a muntar una fàbrica. I mira, 3 mesos van ser 6 va ser un any, i ara tal dia fa 8 anys.
8 anys, és tan a preguntar, 8 anys, mare de Déu. I com han estat aquests 8 anys? Fàcils, difícils? Ha sigut no sempre, o sigui, no ha sigut tan lineal? Una muntanya russa? Com ha estat això?
Home, aquest país és un país que és bastant jove, és dels últims que han obtingut la independència. Van obtenir la independència d'Austràlia en l'any 1975, vol dir fa 50 anys d'això. I per tant, és un país que les formes i els costums de vida són bastant similars com les que trobaries a països com Austràlia, amb totes les diferències que hi ha, perquè aquest és un país que encara està considerat el tercer món, sí. I hi ha moltes coses que no funcionen igual, no? Però en general, la vida aquí per un expatriat és bastant, bastant normal com la que faríem a qualsevol altre país, no difereix gaire. Sí, és veritat que hi ha un component, suposo que per la gent que ens escolta, si van en línia i ho miren, hi ha un component de seguretat personal que és una mica més complicat i has d'anar una mica més al tanto. Però quan t'hi acostumes, un cop t'hi has acostumat, és quasi bé com a tot arreu.
Com a tot arreu, d'acord. Llavors, comentaves fa un moment el tema dels costums. Quins són els costums? Com els definiries? Quins són allà?
Bueno, les relacions interpersonals aquí són una mica diferents de les que més o menys estaríem acostumats per Catalunya, no? Primer de tot hi ha una gran diferència, i no ho dic des d'un punt de vista del racisme, sinó de la realitat, de que jo tinc la pell blanca i aquí tenen la pell fosca, la majoria és de raça,
sí.
De raça fosca, tot i que hi ha diferències entre la gent que és de la costa, que tenen una pell més clara, una mica com si fos una persona bronzejada, com una morena, de persones que són de la banda de Bougainville i de les Illes Solomon, que són realment d'un color més fosc. Això és el primer que et sobta quan arribes aquí, no? Aquesta gran diferència. Després, sí. Una altra cosa són les llengües. Aquí hi ha com 830 o 840 diferents tribus, cada una de les quals té la seva llengua, tot i que hi ha un idioma oficial que és el pidgin, que és el que és una espècie d'anglès trencat,
sí.
Una mica com el la gent que tingui la meva edat i una mica més dels 60 anys se'n recordaran de les pel·lis dels índios i els cowboys, sí. Una mica de forma de parlar dels índios, però és si ets una persona, com era el meu cas, que jo ja venia amb un bon nivell d'anglès, doncs no es fa tan difícil. El que sí és una mica més difícil són les costums aquí, que és un país que inclús en la Constitució cristià. Per tant, la religió aquí és molt important, la gent aquí va a missa, aquí la gent normalment els dissabtes i els diumenges no treballen, tret dels comerciants i aquestes coses. Per tant, diguéssim que sí, va una mica, sobta una mica, però tampoc és allò que diguis, és impossible d'acostumar-s'hi.
Clar. Després també anomenaves la seguretat personal. No sé per què exactament. Explica.
Bueno, aquest és un país, com he dit fa una estona, és un país que té 800 i pico de tribus, i això crea, malauradament, crea bastants conflictes entre diferents tipus de persones, les persones que són de les muntanyes, les persones que són de la costa. I aquí la gent, en general, alguna gent, no tothom, però alguna gent són bastant, bastant violents. Encara et trobes pel carrer gent que van amb uns... aquí en diuen els bush knives, que són els machetes, és el que la gent, perquè ens entengui, la gent que ens està escoltant,
sí.
És un machete i el porta pel carrer, però ben bé la vista, i després també hi ha forta presència d'armes, no tant a la vista, però se sap, la gent que les porta al cotxe i així. Aquí la violència encara és un problema que és bastant, bastant cru, si ho volem dir d'aquesta manera, no? És veritat que està millorant molt, especialment perquè s'està fent un esforç molt gran per part del govern d'aquí, que se'ls ha de reconèixer, d'educació de la gent més jove, no? Que és una cosa que m'agradaria comentar també, que és un país on la població és molt... la població total aquí més o menys uns 11 milions d'habitants.
Sí.
I d'aquests, un 60% tenen menys de 25 anys.
Wow.
Per tant, és una població socialment molt jove i que tenen moltes ganes de tenir una bona vida, per descomptat.
Clar.
Hi ha una gran població universitària aquí, gent educada. Per tant, és un país que està fent una evolució i també se'ls ha de reconèixer.
Sí. Deies que moltes vegades la gent porta armes. Està permès portar armes? El permís d'armes?
Diguéssim que aquí aconseguir un permís d'armes no és molt senzill, però aquest és un país molt particular en el tema de qüestions i qüestions oficials. No? Hi ha moltes persones que tenen armes sense tindre's legalitzades i després hi ha moltes botigues que venen aquests, com he dit abans, aquests matxetes que en principi els fan servir per tallar la gespa.
Sí.
Per tant, si algú que ens costat té un negoci d'aquestes talladores de gespa, que no pensen vindre aquí perquè no em faria gaire de negoci. Perquè aquí la gent el que fa és comprar aquests són uns ganivets, és una espècie com... Bueno, és un machete, una espasa. I la porten a tot arreu, no? I sí, és veritat que a vegades quan les coses es posen una mica... se surten una mica de mare, per dir-ho clar, sí, la gent comença... I especialment, no tant aquí a la ciutat, diguéssim, perquè aquí a la ciutat la majoria de gent que viu a la ciutat, no tothom, però la majoria, tenen feines bastant estables, ja siguin el món dels finances, els bancs, el món de la construcció.
Sí.
Però quan ja surts una mica de les grans ciutats, de Portsmouth, de Leigh, Hagen, aquestes grans ciutats, i comences a anar una mica més cap a les afores, doncs sí, és veritat que llegim molt sovint casos de tribus que han tingut baralles entre ells i...
Clar.
Però un ull...
Ai, ara...
Dos aquí, després els altres van i n'eliminen cinc allà, no? Per tant, sí que és una mica... És una mica un país en què has d'anar una mica al tant.
La competitivitat o la competència entre tribus és molt alta o per què són aquestes... Per què solen sorgir aquestes... O sigui, aquestes rinyes, per dir-ho així?
Doncs és una pregunta molt interessant aquesta, i és una pregunta que potser els oients a Catalunya estiguin una mica curiosos de saber com és que hi ha aquestes baralles i aquestes baralles entre tribus. Aquest és un país que tècnicament i en la teoria és un país molt ric en or, gas, recursos minerals com el coure. El que passa que no s'ha fet un...
Explotats, no?
Hi ha companyies estrangeres que estan aquí, sí. Hi ha companyies estrangeres mineres aquí que estan extraient aquests minerals, però no amb tot el potencial que això. I una de les raons és precisament la inestabilitat social que hi ha a les zones on estan aquests recursos naturals. Gelosies, ja anava a parlar en anglès i tot. Gelosies entre tribus...
Clar.
I això provoca, doncs, que sí, és veritat que provoca que de tant en tant hi hagin pues, baralles que quasi són com guerres aquí.
Clar, però
una mica com unes miniguerres que
sí.
Costa molt de pagar-les.
Però pel que dius és més entre tribus, no? Per dir-ho així, entre gent local. Si va un viatger, per exemple, algú de fora, és difícil, no?, que hi hagi aquestes trifurques, per dir-ho així.
Sí, el que passa que si tenim oients que estan pensant en vindre cap aquí, cosa que us recomano molt, és un país fantàstic, tenen unes platges tropicals
brutals,
tal com ens les imaginem. Ja sé que ens imaginem més aviat al Carib, no? Però aquí tenim unes platges tropicals, són fantàstiques, amb una aigua cristal·lina i unes palmeres fantàstiques i tot això. Si hi ha gent que pensa en vindre aquí o persones, per exemple, que siguin muntanyencs, us hauria de dir que precisament aquí a Papua Nova Guinea tenim el pic més alt de tota Oceània, que és la muntanya Wilhelm, i hi ha moltes expedicions. N'hem tingut una de la Cantins, que van estar aquí no fa pas gaire, i es van posar en contacte amb mi, i em va fer molta gràcia de veure'ls, perquè eren 5 o 6 que anaven a escalar aquesta muntanya. No és precisament una muntanya que hagis d'agafar grampons i tot això, però és la més alta d'Oceania. I sí, és veritat que hi ha el Festival Cultural de Groca, que és molt maco, és una cosa que suposo que la gent, si ho miren en els buscadors en línia, miraran que són gent amb unes màscares enormes al seu cap. Hi ha també les figures, les danses, les figures de Tolai, de la província de Britània de l'Est. És New Britain, que en diuen en anglès, però de la Britània de l'Est. És un país culturalment molt ric, molt interessant.
Que recomanes, no, evidentment?
Tan sols ric en tenen... Perdona?
Que recomanes, no? Evidentment, sí, sí.
Evidentment, jo sóc un gran defensor de la cultura, sóc un gran defensor, a més també sóc membre del comitè d'artistes d'aquí de Papua Nova Guinea i pues, estic sempre intentant promocionar tot el que sigui Papua Nova Guinea per una mica canviar la imatge aquesta, que la gent pensa que és un país violent, no ho és, però sí que necessita, sí que és veritat que s'ha de ser realista, si hi ha persones que venen cap aquí han d'exercir una mica de compte i utilitzant guies locals sempre
millor.
Sempre és molt maco. Hi ha un número inacabable d'activitats que es poden fer aquí, que són fantàstiques, i que des de muntanyes a escalar, des de fer trekking pels boscos. És un país on el 80% del país són boscos tropicals. Per tant, és molt maco de veure, amb fauna i flora molt exclusiva d'aquí de l'illa, que no la trobaríeu enlloc més.
Clar, aquí has dit dues coses molt interessants, i la primera són potser els prejudicis, que potser ens pensem una cosa i és una altra, i hi ha un viatge aquí informatiu bastant important. I la segona és que, bueno, m'agradaria que ens expliquessis una mica o que ens proposessis com un itinerari, no? O sigui, si volguéssim anar, què ens recomanaries veure o visitar?
La porta d'entrada natural cap a Papua Nova Guinea, a menys que vingués amb un d'aquests creuers que venen cap a la banda del nord-est de Papua, la porta d'entrada natural és a través de l'aeroport de Jacksons, a Port Moresby, i jo sempre recomanaria passar-hi com a mínim una o dues nits aquí, a Port Moresby. És molt interessant d'anar a veure el Museu d'Art Natural i el Museu d'Història, que estan aquí. Això et dona ja una bona imatge del que és el país, del que són les tradicions aquí. També és una bona oportunitat per veure una ciutat molt moderna, a pesar de tot està creixent amb una modernitat molt maca, i de passar un parell de nits, per exemple, pues, observant com el sol va caient, i vas veient aquell roig d'en. Després jo recomanaria a tothom anar a Kokopo, agafar un vol a Kokopo, a Raval. És una zona... és més el que la gent s'imaginaria com una zona tropical, moltes palmeres, una aigua molt cristal·lina, hi ha molts resorts naturals en allà, que estan a la vora del mar,
està bé.
Que són molt macos. I, sí, definitivament jo no passaria sense anar cap a Lae, que és la segona ciutat. És una ciutat industrial, no és gaire maca la ciutat, però la gent és molt maca allà, a Morobe, a tota la zona de Mimose, i aleshores pues, anar pujant cap a Mount Hagen, és on us deia abans. Hagen és gairebé el centre del país, i Hagen és on està aquesta muntanya Wilhelm.
Vale.
És molt maco de veure, i potser per fer una cosa una mica més exòtica, pues anar cap a la punta més extrema de Papua Nova Guinea, Madang,
clar.
Que està quasi a tocar de la frontera amb Indonèsia. Amb el que és Papua de l'Oest, que és una de les províncies d'Indonèsia.
Molt bona proposta, en fet, sí, sí. Doncs Jordi Vidal, no sé si tens algun apunt més a aportar, perquè ens està fent no llarga, perquè és interessant, però sí que amb el temps ens estem expandint, sí, sí. Tens algun apunt més a fer que t'agradaria aportar?
Pues no, que com a cònsol honorari d'Espanya, aquí a Papua Nova Guinea, recomanar a tothom que vingui, que, bueno, necessiten tenir un visat abans d'arribar, però les meves dades personals i les dades de contacte estan a la web de l'ambaixada espanyola, del Ministeri d'Assumptes Exteriors, i que, per descomptat, jo estic sempre a disposició de tothom que vinguin aquí. M'encanta m'encanta fer de Cicerone, i si les persones venen, doncs estic més que content de rebre'ls. I una forta convidada a una codinenca, i si voleu vindre cap aquí, doncs esteu més que convidats.
Jo des d'aquí sí que haig de dir que ha estat un privilegi poder contactar amb tu, perquè ja no només per la resposta, que va ser ràpida, i a part en català, que no m'ho esperava, perquè moltes vegades quan contactes així amb cònsuls o representants és molt difícil que et contestin. En aquest cas va ser super ràpid, i a part una resposta, vaja, que va alegrar molt el dia, i també t'ho agraeixo perquè s'ha de dir, i de veritat que dic que està super pendent, i enhorabona per la teva feina, molt bona feina, molt ben feta, de veritat que sí.
Moltes gràcies i una forta abraçada a tothom, i cuideu-vos força, i ens veiem aviat, com diuen per aquí.
Això mateix. Doncs Jordi Vidal Tossell, cònsol honorari d'Espanya a Port Moresby, moltíssimes gràcies per la teva entrevista, pel teu temps i per la teva experiència. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Va ser molt curiós perquè, sincerament, quan vam contactar amb el consulat ho vam fer sense cap esperança d'obtenir una resposta, i hem de dir que el Jordi no només va ser rapidíssim, sinó que de seguida ens va transmetre la seva il·lusió i ganes de participar-hi. Per tant, moltíssimes gràcies, Jordi. Arribem ja al final del programa i us hem de donar algunes pistes per veure si sabeu a quin país viatjarem d'aquí a 15 dies. Ja sabeu que serà l'últim programa del 2025. Però per això mateix us ho posarem realment molt fàcil. Primera pista, entre sushi i temples. Aquest país combina la passió per la tecnologia amb una profunda tradició religiosa, amb santuaris i temples que hi conviuen amb gratacels i carrers il·luminats. La segona pista, sopar insòlit de Nadal. Molts habitants celebren amb pollastre fregit de KFC, Kentucky Fried Chicken, una tradició introduïda des dels anys 70, combinant cultura occidental, volem dir, i costums locals. I ja la tercera i última de les pistes seria llums i fantasia urbana. Els carrers de les ciutats es transformen en festivals de llums espectaculars, mentre aquesta gent aprofiten per fer cites romàntiques i passejades entre decoracions màgiques. Doncs ja sabeu, aneu pensant, i fins d'aquí dues setmanes. Viatgeu molt!